El matí de Catalunya Ràdio amb Marc Garriga.
Dos quarts i mig de 10 del matí. El nostre convidat d'avui al matí de Catalunya Ràdio és el secretari d'Universitats i Recerca de Catalunya, el senyor Antoni Castellà. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També membre de la direcció d'Unió Democràtica. Volíem començar parlant del partit perquè vostè és un dels defensors que diu que cal refundar també Unió Democràtica. Per què?
Jo el mateix el faria amb el també. Aquest és un debat que tenim amb tot el sistema de partits. Jo crec que és un repensament de tot el sistema de partits polítics i de la participació política, i lògicament jo parlo del meu partit i no entraré en la resta de partits. Amb referència, i especialment Unió Democràtica, amb la vocació humanista, jo utilitzava fa poc en una entrevista paraules del Papa Francesc, quan deia és necessari repensar-se per retornar als orígens. Per tant, un matís important és repensar-se i refundar-se, no per canviar, sinó per retornar a l'essència i a l'origen del que vol dir una ideologia, però fins i tot els mecanismes de participació política. Fixi's, vam reforçar molt els partits després de la transició, era necessari, però a dia d'avui el fet de que el ciutadà voti un cop cada 4 anys, traspassant tot aquest poder a l'estructura, diguem-ne, dels diferents partits en el sistema, crec que ha d'evolucionar. Fins i tot, jo crec que no té gaire sentit la participació en les estructures de partit purament de militància de carnet, perquè alguna ideologia determinada en funció la pot tindre més en funció d'un carnet o una altra. Crec que haurem de tendir cap a moviments de ciutadans que donen suport a ideologies determinades. Crec que és necessari obrir llistes. Crec que és necessari des de la perspectiva fins i tot d'una vegada que tenim estructures de govern, per què no es pot votar directament el fiscal, el cap de la policia, o, per exemple, el síndic de greuges, o directors d'agències determinades. Per tant, la permeabilitat de la participació del ciutadà des d'un punt de vista de que cadascú pugui escollir quin és l'element transformador de societat, quina és la ideologia que li convé més des del seu punt de vista de desenvolupar en la seva comunitat, crec que necessàriament ara és el moment que es transformi. I escolti, aquest és el plantejament, és una opinió molt personal meva, crec que és un gran instrument en aquest sentit, Unió Democràtica. Crec que Unió Democràtica, en la seva base dels dos pilars de la defensa de la justícia social i de la comunitat nacional en el seu desenvolupament natural, com pot ser Catalunya, és un d'aquests instruments en els quals tenim l'obligació de retornar la connexió al ciutadà.
I ara és el moment perquè hi ha aquest ressorgiment de forces que tenen molt en compte la participació ciutadana, és a dir, que si Unió o altres partits no fan aquest procés de refundació i també de tenir en compte el que pensa la gent d'una manera més directa, potser estan condemnats a l'ostracisme i és una qüestió de supervivència, fins i tot?
No, jo no ho diria una qüestió de supervivència. Definir-ho com a supervivència tindria que veure amb la vella política. És a dir, jo crec que té que veure amb l'objectiu bàsic d'un partit que al final és defensar una idea transformadora de societat perquè el ciutadà hi pugui participar. Hi ha moviments que han anat sorgint, és lògic, en el debat que tenim en la societat, el ciutadà madurament vol participar més, i jo crec que és imperatiu d'obligació en els partits que han tingut una trajectòria històrica com és Unió Democràtica des de l'any 31, senzillament a l'estar a prop del ciutadà. Aquest és el nostre objectiu i, per tant, ens hem de poder repensar en aquest sentit. Així ho vam fer en el seu naixement. Unió Democràtica neix a la República amb una necessitat molt clara de gent que en aquell moment estaven a la Lliga i el Partit Tradicionalista, amb una necessitat molt clara de donar una resposta des de la perspectiva nacional i des de la perspectiva social. Per tant, neix com una necessitat de la pròpia societat catalana i hem de connectar una altra vegada des d'aquest punt de vista. I tenim un imperatiu moral. Jo crec, torno a dir, que aquest és un debat de tots els partits en termes clàssics, com els entenem. I, per descomptat, jo parlo del meu.
Però això vol dir que, per exemple, aniria paral·lel un procés de refundació, segons el seu parer, d'Unió, amb un altre de refundació de Convergència, com el que vol impulsar també Josep Rull?
Bé, en tot cas, això li pregunten a en Josep Rull. Jo, com li deia, crec que aquest és un debat que hem de tindre en termes globals en el sistema de partits.
No serà un debat en el si de Convergència i Unió perquè la refundació també sigui paral·lela entre els dos partits.
No té per què ser paral·lela. Cada partit és sobirà, té la seva identitat, té la seva història i ha de poder decidir quins són els seus processos. Li torno a dir amb algunes declaracions d'en Josep Rull, sé que ell feia un plantejament, és l'únic que he llegit amb la premsa, jo no he parlat amb ell, d'un procés en termes de canvi d'orientació. Jo en aquest cas el que plantejo és un procés de retorn a l'essència dels propis orígens d'Unió Democràtica. Per tant, això no vol dir que en algun moment, en un futur, vol dir també que cada un dels dos partits pogués debatre quin és el paper de Convergència i Unió en si mateix. Però això és una opinió molt personal. Jo crec que cada un dels partits ha de fer el seu procés.
L'actual líder de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, també ha verbalitzat la intenció de crear una plataforma de centre de cara a les pròximes eleccions. Com encaixa la refundació d'Unió amb aquesta idea de Josep Antoni Duran i Lleida?
No, sobre el plantejament que ha fet en Duran, el va fer a la cloenda de l'escola d'estiu i en algunes declaracions, jo crec que tot plegat, independentment de les orientacions i dels matisos, va precisament en la línia de poder repensar el propi instrument de partit en termes de connexió amb la societat. I això per mi és el més essencial. A partir d'aquí, doncs, amb una orientació que pot tindre els seus matisos. Però el que és important, jo crec, és que tots hi coincidim des de la perspectiva de la participació política, de la necessitat de canviar estructures que no han variat essencialment en aquests últims 30 anys.
Per tant, una cosa no toparia amb l'altra.
Jo crec que no té per què topar en absolut.
Quina és la seva posició de cara a la consulta del 9 de novembre, una consulta per la qual Unió encara no ha decidit quin hauria de ser el sentit del vot dels seus militants?
No, perquè en aquest cas, així es va anunciar des del comitè de govern, tindrem un Consell Nacional. El Consell Nacional, els consellers representen, estan escollits pel territori, per tant, probablement, doncs, la lògica seria tindre un debat en cada un dels territoris en els seus representants i consellers nacionals, i allà marcarem posició en l'assemblea, diguem-ne, entre congressos. Altra cosa és que jo expressi la meva opinió personal. La meva opinió personal és que jo defensaré clarament un sí-sí. I defenso un sí-sí des de la perspectiva també històrica i doctrinal de la pròpia Unió Democràtica. Fixi's que el sí-sí és el que uneix aquells que podem pensar en un futur estat independent i la tradició, diguem-ne, en termes doctrinals de confederació. Per ser un estat confederal, primer has de ser estat i prèviament has de ser independent políticament per poder decidir que et confederes. Per tant, el sí-sí engloba confederalistes, independentistes, és el més flexible. El si no divideix més i en qualsevol dels casos podria haver una posició que seria el sí no posició, probablement el mal anomenat llibertat de vot, perquè llibertat de vot faltaria més, la tenen tots els ciutadans. Per tant, seria sí a la primera, no posició a la segona, que podria esdevenir-se també, però com li dic, jo defensaré un sí-sí. Fixi's, al final jo ho resumeixo dient, algú pot pensar Can Carrasco i Formiguera, històric dirigent i màrtir d'Unió Democràtica, votaria qualsevol altra cosa en aquests moments que no fos el sí-sí, doncs és una opinió molt personal. Jo crec que fins i tot moralment ens obliga.
Si finalment la majoria Unió decideix que recomana el sí-no, vostè què faria?
Estem en un partit democràtic, per descomptat. Jo tindria, torno a dir, la meva posició personal. I crec que quelcom que s'ha de respectar i cada vegada més en el sistema de partits és el que opini la majoria d'una formació política. I en aquest cas, jo puc defensar unes posicions i jo crec que a partir d'aquí és la majoria qui decideix i en funció d'aquí el vot és lliure de cadascú, però la posició global del partit la marquem entre tots. Exactament igual que estic convençut que sí. Al final, doncs, la posició fos un sí-sí, doncs tots aquells companys de militància que haguessin defensat una altra posició, doncs estarien d'acord en que la posició global del partit fos la que ha decidit la majoria d'un Consell Nacional. Aquest és el principi de democràcia.
Ara s'ha escenificat una unitat entre tots els partits que defensen el dret a decidir, després d'algunes declaracions que hem tingut aquest estiu, en què es defensava que si no hi havia un aval del Constitucional per treure les urnes el 9 de novembre, doncs que era millor no treure-les. Vostè creu que aquesta unitat d'acció es mantindrà malgrat que el Tribunal Constitucional no permeti celebrar la consulta?
Serà la prova del cotó de si aquest procés, deixem-ho dir així, és seriós. És molt i molt important que totes les formacions polítiques doncs acabàrem a acordar el fer una consulta, es mantenguin en una posició d'unitat. I aquí s'ha treballat conjuntament, i aquí tenim una llei del Parlament de Catalunya que a vegades a mi em sorprèn que es posi en dubte, perquè és com posar en dubte el treball dels nostres parlamentaris, una llei que s'ha filat molt prima amb la seva legalitat, i per tant el 9 de novembre s'ha de poder votar en el marc d'aquesta llei.
Per tant, encara que no hi hagi un aval del Constitucional, el mandat del poble, que és el que aleguen els partits que defensen que s'ha de votar igualment el 9 de novembre, és el que vostè creu que des d'Unió també s'hauria de defensar?
No, jo el que crec és que aquest és l'escenari, que tenim un marc legal que ho ha de ser la futura llei, i que a partir d'aquí qualsevol decisió que prengui el Constitucional, la decisió que es prengui l'ha de prendre el Parlament de Catalunya. Sé que aquests dies s'ha especulat molt, per tant, en funció, com vostè deia, de i si el Constitucional pren una decisió i si en pren una altra. És molt típic dels catalans començar a avançar escenaris. Jo crec que és interessant fer-ho des dels analistes, però des de la perspectiva dels partits i dels polítics, l'agenda marcada és votar el 9-N. Qualsevol altre escenari el decidirà el Parlament. I, entre altres coses, jo crec que qualsevol escenari no és prudent anunciar-lo, i deixi'm que ho digui transparentment, perquè qualsevol estratègia, l'últim que faràs amb un procés, i aquest és un procés amb un cert conflicte, és ensenyar les cartes en funció d'un posicionament d'una banda i l'altra. No té cap sentit. Per tant, jo crec que és molt rellevant ara que hi hagi unitat. Estem convençuts, així tenim un Parlament sobirà i uns parlamentaris que fan una llei que l'han treballat i molt, i l'objectiu és votar el 9-N.
Hi ha molta gent que opini com vostè, a Unió Democràtica, apostant pel sí-sí o per votar el 9-N d'una manera tan compromesa?
No, això ho sabrem en la votació d'un Consell Nacional.
Però per mirem, el que ha pogut vostè notar de les converses que ha tingut...
Però jo no crec que sigui rellevant el fet de que jo ara li digués si entréssim en una espècie, permeti-ho que ho digui així, de safareig, de què opina cadascú, perquè el que opina cadascú l'ha d'expressar cadascú. Però lo rellevant de la posició d'un partit...
Però que no està sol, vull dir.
Lo rellevant d'una posició d'un partit és quan es pren col·lectivament. I jo li torno a dir, jo crec que pot haver gent que estigui d'acord amb aquesta posició, però dic, aquesta és la que defensaré jo, i és una opinió molt personal meva i molt particular meva. A partir d'aquí, no ha hagut en el debat ni en el comitè de govern, que és on correspon, ni en el Consell Nacional. Per tant, no hi ha posició d'Unió Democràtica. Jo expreso la meva.
Doncs parlem d'universitat, senyor Castellà, ja que vostè és l'autoritat del govern que domina el tema. Estem a les portes de l'inici d'un nou curs. Com l'afronten les universitats catalanes en aquest context de crisi econòmica i força complicat?
Bé, després de 3 anys molt complicats, però aquest és... diguem-ne, el segon exercici en el qual es manté pressupost, i per tant, amb un sistema universitari robust que ha suportat els moments més durs de crisi i que les seves dades de captació de fons de recerca, que són els més rellevants en termes de com competim amb la capacitat d'atracció de fons, doncs amb una molt bona salut en aquest sentit. Això ha estat gràcies a l'esforç de la comunitat. Qui ha rebut l'impacte de la reducció pressupostària és bàsicament el personal, el professorat i el personal d'administració i serveis de les nostres universitats. Les dades, tant en rànquings, com li dic, com en producció científica, com en captació de recursos, en aquest últim any van batre rècords. Per tant, això és gràcies a la comunitat universitària que ha fet un esforç per mantenir un sistema públic universitari essencial per al desenvolupament del nostre país.
Per tant, podem dir que ha passat el pitjor i que ara aquesta comunitat universitària, l'esforç que ha fet fins ara, ja no serà tant a partir d'ara?
Jo crec que hem passat el pitjor. Jo crec també que ha servit per prendre decisions en termes de reforma interna. Fixi's que el nostre sistema universitari, per exemple, en aquests moments de crisi, estat quan ha adoptat un procés de captació de professorat via el programa Serra Húnter, en tot cas, per aquells ciutadans que m'escoltin que no són de l'àmbit universitari, vol dir que el sistema català és l'únic sistema a l'àmbit de l'Estat que fa que quan ha de contractar un professor ho fa en procés obert i internacional i, per tant, molt orientat a la captació i retenció de talent. El sistema universitari ha establert un sistema de consorci de serveis entre totes les universitats, per tant, compartint allò amb el qual no han de competir. S'han desenvolupat mecanismes de transferència de coneixement. Per tant, sortim robustos d'aquesta crisi.
De fet, la setmana passada es va publicar un d'aquests rànquings a què vostè feia referència, d'aquests rànquings de les millors universitats del món, el de Xangai, i la Universitat de Barcelona era l'única de tot l'Estat que tornava a situar-se entre les 200 millors. És una bona notícia o encara és millorable i l'objectiu és que n'hi hagi més entre aquestes 200 millors?
Tot és millorable. I els rànquings, i de rànquings n'hi ha molts, aquesta és una molt bona notícia. En els rànquings d'universitats de menys de 50 anys, entre les 100 primeres en tenim 4 d'universitats catalanes. En la captació del Consell de Recerca Europeu on dona les distincions en recursos més importants als científics europeus, Catalunya per milió d'habitants se situa en el segon país de la Unió Europea. Per tant, sempre tot és millorable, per descomptat, però, com li dic, tenim un sistema universitari de recerca amb visibilitat internacional i molt robust.
De fet, la Generalitat va aconseguir que les universitats mancomunessin alguns serveis i va condicionar l'aportació de 30 milions d'euros a que les universitats estalviessin 3 milions d'euros al llarg dels dos exercicis comptables que estaven comptabilitzats en aquesta proposta. Compliran aquest estalvi? Per tant, es podrà fer aquesta inversió?
Sí, en aquest sentit s'està treballant. És a dir, el plantejament des de l'inici va ser que una part de finançament n'és condicionat també en el nou programa Marc Horitzó 2020, en el qual hi ha una part d'orientació molt important a innovació i això ens lligava molt amb la capacitat més eficient de les universitats de poder compartir serveis en programes en els quals puguin compartir campus intel·ligents. Les nostres universitats, en aquest sentit, han plantejat un nombre important de projectes i estem convençuts que seran elegibles en el procés dels nous fons europeus i aquesta capacitat de finançament hi podrà estar.
L'any passat, de fet, les comunitats autònomes van haver de rescatar molts alumnes que s'havien quedat sense beca perquè el govern espanyol havia endurit les condicions per accedir-hi. Tornarà a passar aquest curs que s'haurà de fer aquest rescat?
Bé, no ha canviat les condicions a l'Estat espanyol. Jo sempre he dit que és d'un nivell de deslleialtat important el fet que quan just el govern de la Generalitat per primera vegada a la història crea un fons propi de beques, que és l'Equitat, que estava pensat com a fons complementari a les beques del Ministeri, a les quals seguim reclamant la transferència, justament, curiosament, és quan endureixen les condicions per reduir pressupost. En aquest sentit, sempre vam marcar un objectiu que era que ningú a Catalunya quedés fora del sistema universitari per motius econòmics i el sistema Equitat ha anat absorbint tots aquells estudiants que deixava fora el Ministeri. Amb la discussió política, aquesta, com li dic, és una deslleialtat institucional, però en tot cas, i no teníem l'obligació com a Generalitat, però és prioritari la protecció dels nostres estudiants. I en aquest sentit, l'increment de cobertura ha estat molt rellevant.
Pel que fa a les taxes, continuaran pujant o podem garantir que ja s'han
estabilitzat? Ja vam dir en el seu moment que durant un temps llarg es mantindrien congelades, sobretot desenvolupant un model que és diferent a Catalunya. Fins al 2012 tots els estudiants pagaven el mateix, independentment del seu nivell de renda, i actualment a Catalunya els preus són diferents. Es paga en funció del nivell de renda. Creiem que és més equitatiu, sense amagar en absolut, que aquesta era una puja per mantenir la qualitat del sistema universitari. Quan parlàvem a l'inici, el nostre sistema també s'ha pogut mantenir gràcies a aquests ingressos de més que han hagut per part dels preus públics, però que tothom no ha pagat igual. De fet, hi ha hagut estudiants que després de la puja de taxes han arribat a pagar menys del que pagaven abans, i hi ha estudiants que paguen molt més en funció del seu nivell de renda. I creiem que és més equitatiu que cadascú pagui en funció de la renda que té.
Vostè deia que el pitjor ja ha passat. Podem arribar fins i tot a preveure que arribarà un dia en què les taxes es puguin rebaixar o ja quedarà establert aquest sistema en funció del nivell de renda?
El que crec que és sòlid i que mantindrem amb el temps és el sistema pel nivell de renda. I, per tant, això podrà tindre variacions i el que hem anat fent, enguany ho hem tornat a fer, el que hem anat fent és variar els llindars de renda. I, per tant, que una vegada tu varies el nivell de renda pel qual tens bonificació, de fet, indirectament, tens certa millora en el preu que estàs pagant a la universitat. Què vol dir? Que en el temps intentarem, quan es recuperi els ingressos fiscals, doncs incrementar aquests llindars de renda i que més gent pugui tenir bonificacions. Però creiem que és bo el mantenir un sistema el qual cadascú paga en funció del seu nivell de renda. Pagarà més o pagarà menys? Però no pot ser que tothom, absolutament, és injust, crec que tothom pagui el mateix, independentment de si té una renda molt limitada o té una renda més important.
Per tant, si es manté aquest escenari, la intenció és, en els pròxims cursos, anar canviant aquests llindars perquè hi hagi més gent que
Correcte.
Es pugui beneficiar de les bonificacions.
Correcte.
El president de la Conferència de Rectors Universitaris d'Espanya va dir que el mal que s'ha fet a les universitats per culpa de la crisi de retallades trigarà molt a recuperar-se. Diu que el pitjor ja ha passat. Quan trigarem a recuperar-nos i a recuperar el nivell que teníem anys enrere?
És que aquí tenim una diferència molt essencial entre el sistema català i el sistema, diguem-ne, en general de l'estat espanyol. El sistema català ha pogut suportar més tota la situació de crisi pel sistema, com li deia, de preus, i perquè davant d'una caiguda enorme dels fons de recerca per part de l'estat espanyol, el sistema català ha estat molt robust en captar fons europeus. El fet de que siguin les nostres universitats i centres de recerca molt i molt competitius no ha substituït en absolut la retallada que va fer l'estat espanyol en fons de recerca, però ha pogut, en certa mesura, compensar. Però això, com el nom indica, són competitius i, per tant, ho ha pogut fer un sistema com el català perquè és molt robust. L'escenari a les Espanyes és un altre, absolutament. Pensi que nosaltres tenim un sistema en el qual la prioritat del sistema de contractació i de l'orientació i de la internacionalització dels nostres investigadors no és la norma en l'estat espanyol. I això ens fa a nosaltres molt més competitius.
Doncs ens alegrem que, com a mínim en aquest terreny, el sistema català difereixi tant del sistema espanyol i ens en puguem beneficiar de com està funcionant. Senyor Castellà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. M'imagino que, pel que ens ha dit en el principi de l'entrevista, ja deu estar fins i tot apuntat a la B baixa d'aquest 11 de setembre.
Sí. Ho estic. A més, crec que ens vam apuntar just fa 2 dies... per tant, sí.
Important que la gent surti al carrer aquell dia pel que fa al que ens esperen els pròxims mesos.
Jo crec que és molt important. Jo sé en aquests moments que deu haver molta gent que hi pot anar o que pensa que hi anirà igualment a la B baixa sense necessitat d'apuntar-se. I una mica, jo crec que tenim la responsabilitat de fer una crida de que és necessari apuntar-se, senzillament per tindre el registre, per obligar-nos més, perquè hi ha un esforç enorme d'organitzacions darrere, i crec que ha de ser tot un èxit.
Senyor Castellà, moltíssimes gràcies, molt bon dia, fins una altra.
Molt bon dia, gràcies.
Són les 10:01.